Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Suprem ha condemnat l'Estat espanyol per no haver complert amb el seu compromís de tramitar les sol·licituds d'asil a més de 19.000 refugiats procedents de Grècia i Itàlia entre el setembre de 2015 i el setembre passat, el del 2017, seguint les quotes establertes per la Unió Europea. En dos anys, de fet, Espanya només va acollir al voltant d'una desena part dels refugiats d'asil compromesos. És la primera vegada que un tribunal condemna el seu propi estat per no haver complert amb la quota d'acollida de refugiats. D'altra banda, ja són a Catalunya tots els presos acusats de rebel·lió per l'1 d'octubre. Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull ja han arribat cap a la una del migdia a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Ho han fet a bord de dos cotxes sense identificar, custodiats per dos vehicles dels Mossos d'Esquadra, amb què havien sortit una hora abans de la presó de Brians 2 a Sant Esteve Sesrovires. Forn, Rull i Turull queden ingressats al mòdul 2 de Lledoners, on continuen tancats, com dèiem, en presó preventiva. Quim Torra ha dit que sobre la decisió de Pablo Llarena de suspendre els diputats electes en presó preventiva i també Carles Puigdemont, que Junts per Catalunya no demanarà l'acta a cap dels diputats. Ho ha dit el president de la Generalitat després de reunir-se a Edimburg, a Escòcia, amb Clara Ponsatí. El president ha afegit que la resolució de Llarena és un atac directe a la sobirania del Parlament. Hem sabut avui també que els morts a les carreteres catalanes els primers 6 mesos d'aquest 2018 han augmentat d'un 42% en relació amb el mateix període de l'any passat i amb un important increment d'accidents mortals, concretament d'un 30%. Interior ha anunciat que centrarà molt especialment els seus esforços a aplicar mesures de contenció i demana a la ciutadania responsabilitat dels conductors i conductores en la mobilitat durant l'estiu. Recordem que va morir ahir Francesc Malgosa, sacerdot i cofundador del Setmanari Catalunya Cristiana, juntament amb Joan Evangelista Jarque. Mossèn Malgosa tenia 91 anys. La missa exequial per la seva ànima es farà dissabte a les 11 del matí a la residència sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona. I destaquem que la catedral de Girona acull a les 9 d'aquest vespre una actuació, un concert de música reservata de Barcelona. Interpretaran obres de Després, Magraner i Moulton a la catedral de Girona, com dèiem, a les 9 del vespre. Fins aquí l'actualitat. Ara, de seguida, el programa El Mirador. Abans, el pensament del dia.
Déu vos guard. Avui, festivitat de Sant Benet, pare d'Europa, els amics de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel pelegrinem a Montserrat en un pelegrinatge organitzat pel Club Més Amics i el Memorial Joan Carrera. Hi ha un motiu entranyable per fer-ho enguany en aquesta data. Avui fa 64 anys que a la Basílica de Santa Maria de Montserrat va ser ordenat Joan Carrera i Planes, després bisbe, tan vinculat als nostres mitjans de comunicació, del qual commemorem el desè aniversari del seu traspàs. Era l'11 de juliol de 1954. S'ordenaven 22 nous preveres del Seminari de Barcelona, entre ells Josep Maria Canals Lamiel, actual prior de la Cartoixa de Montalegre, Manuel Tort Martí, acreditat poeta, Joan Benito, després delegat d'Economia a l'Arquebisbat de Barcelona, Frederic Bassó, expert en catequesi, i d'altres. Joan Carrera, que aleshores tenia 24 anys, havia de ser bisbe auxiliar de Barcelona. S'ordenaren també 6 benedictins, 4 conventuals, un escolapi i un religiós de Sant Pere d'Advíncula. En total, 34. Va presidir l'acte i va conferir el presbiterat al bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Ramon Iglesias Navarri, per delegació del bisbe de Barcelona, Gregorio Modrego, que es trobava a Lisieux, al bressol de Santa Teresa de l'Infant Jesús. El fet de celebrar l'ordenació a Montserrat era que 1954 havia estat convocat pel papa Pius XII com a any marià, amb motiu del centenari de la proclamació del dogma de la Immaculada Concepció. Entre els cantaires de l'Escolania hi havia un escolanet de 10 anys, Ramon Dalmau i Ribalta, fill d'Igualada. Es veu que aquella celebració tan solemne i nombrosa, en la qual aquells joves donaven un pas endavant en l'entrega de les seves vides, li va desvetllar la vocació. Amb els anys, Ramon seria monjo i canviaria el seu nom pel de Bernabé. El pare Bernabé Dalmau serà el qui avui ens parlarà de la trajectòria vital del bisbe Joan Carrera, un bisbe del poble, com el qualificaren els seus biògrafs Joaquim Ferrer i Francesc Teruel, ambdós també traspassats. Bon dia.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Sud-àfrica és la perla més austral d'un continent ple de màgia. I el Club Més Amics vol que coneguis tots els seus tresors. Del 8 al 19 d'octubre, descobreix amb nosaltres les ciutats de Johannesburg i Ciutat del Cap, la natura salvatge del Parc Nacional de Pilanesburg o els indrets més emblemàtics de Pretòria. Del 8 al 19 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts de les 6. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Parlarem avui de la gestió de les migracions a Europa, una crida interpel·ladora a acabar amb la vergonya, paraula que utilitzava el Papa ara fa 5 anys i que ha repetit sovint, referint-se, en aquell cas, en el del 2013, a un dels naufragis mortals a la Mediterrània, a prop de Lampedusa, però que no ha estat l'únic, certament, en aquests últims temps. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, demanaven ahir, a la tarda, que no es normalitzi el dolor i la mort dels refugiats que arriben a Europa, i també exigien als governs que abordin la seva arribada. En un acte a l'Ajuntament, organitzat per la Fundació Joan Maragall, amb motiu de la publicació del volum 259 de la revista Qüestions de Vida Cristiana, tots dos van dir que la pèrdua de vides és evitable. El cardenal Omella va afirmar que s'han de superar els prejudicis i la por, perquè tots som germans malgrat les diferències. Unes diferències, va afegir, que enriqueixen. I va recordar també que la solidaritat amb les persones que arriben a Europa pot comportar perdre benestar social i ser, per tant, més pobres. Més enllà d'aquest fet, d'aquest acte d'ahir, les tensions i les suspicàcies entre Alemanya, Àustria, Hongria i altres països de la Unió són una realitat que volem comentar. Per exemple, el canceller austríac Sebastian Kurz vol tancar la ruta mediterrània dels migrants, mentre el primer ministre hongarès Viktor Orbán deia a Angela Merkel que si el seu país no vigilés la frontera arribarien a Alemanya 5.000 migrants diaris. Sembla això un joc d'acusacions molt llunyà d'una política comuna amb migracions. La importància d'enfortir el projecte europeu per recuperar la seva ànima, no ens cansarem de repetir-ho, i per participar en una ajuda urgent internacional als països d'origen d'aquestes persones que venen aquí, són qüestions de fons, de les quals, novament ho repetim, estem encara molt lluny. Ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat, d'una banda, Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència. Per cert, vostè era ahir, precisament en aquest acte, a l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, sí, va ser un acte molt, diguem, emotiu, i perquè es toquen temes sensibles, com és tota la gestió dels refugiats, i l'alcaldessa Ada Colau, o el mateix cardenal, i també el cardenal Omella, i també el
Francesc Torralba,
Francesc Torralba. En resum, doncs van fer tot un parlament a favor de la de lo que és l'acolliment i una visió ètica d'aquest tema que, estan allà dintre, doncs donava la sensació de que sortiríem al carrer i estaria tot arreglat, i després veus que no. O sigui, que bona voluntat n'hi ha, el que passa que hi ha molta feina per fer, però actes com aquest, a la presentació d'aquest document que es va fer, i tota la sensibilitat des de lo que és la política de la ciutat, l'alcaldessa i del cardenal també, i de la Fundació Joan Maragall, doncs és molt lloable i se n'haurien de fer més, i s'ha d'estar al carrer amb aquest aspecte.
Del que es va dir, a més, no es van amagar els aspectes que generen dubtes, que de vegades generen debat social, com el fet que podem ser més pobres tots els europeus amb la presència de molts refugiats, certament. Però bé, en tot cas ho comentarem una mica més, però parlarem del tema de fons. Saludem també Teresa Carreras, periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, vostè no hi era, però per la música de fons hi coincideix.
Molt interessant, sí, tant i tant.
També tenim uns minuts avui en els primers instants del programa Pascal Coassard, que avui no ha estat possible que sigui aquí físicament, però sí que ens acompanya des de la distància. Pascal Coassard és portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, vostè, en el que ha estat l'últim exemple d'acollida a Barcelona, per exemple, d'un vaixell d'Open Arms, les històries personals que es veuen en les persones que arriben, què destacaria del que és el moment actual d'Europa davant les migracions? Com ho veu?
Bueno, de manera general, veiem que hi ha una desafecció per la Unió Europea i de part dels estats. Cada vegada hi ha un replegament sobre si de tots aquests estats de la Unió Europea, i de manera general és utilitzada la temàtica de les migracions i de les persones refugiades per enfortir tesis cada vegada més a la dreta i cada vegada més de replegar-se en si mateix. Clar, després de veure com arriben vaixells com el de l'Open Arms o com l'Aquarius aquestes setmanes, i de veure que ha sigut possible fer-ho a l'estat espanyol, i encara una petita llum d'esperança.
Per exemple, d'aquesta seixantena de persones, si no recordo malament, que arribaven la setmana passada a Barcelona, tinc entès que la majoria podran rebre asil. Per tant, podran trobar un futur aquí entre nosaltres. Ara bé, també tenim la realitat de lleis d'estrangeria molt dures a Espanya i a Europa.
Sí, totes poden sol·licitar l'asil, perquè la sol·licitud d'asil és possible per cada persona, ja que és un dret individual que tenim tots, no? Per tant, totes les persones a bord de l'Open Arms poden sol·licitar l'asil. I la gran majoria ha decidit fer-ho. Per tant, totes estaran en les properes setmanes en situació de ser sol·licitants d'asil. Ara, cada cas és diferent, cada nacionalitat és diferent, i qui decideix o no si s'atorga un estatut de refugiat és l'estat espanyol. Per tant, s'haurà de veure pues, cas per cas què es decideix. A priori és veritat que hi ha diverses nacionalitats que estaven a bord que per si ho tindrien bastant fàcil per obtenir algun tipus de protecció, com per exemple les persones de Palestina o les persones de República Centroafricana, perquè són conflictes oberts, actius i que són bueno, reconeguts. No? En canvi, persones que venen de països que no estan en conflicte armat obert, doncs hauran de provar que han tingut una persecució individualitzada.
Potser el cas d'algun egipci és més complicat, o d'altres països, com vostè deia. Bé, Teresa Carreras i Xavier Ferrer, ha parlat ara Pascal Quasach del replegament de molts estats en ells mateixos. Aquesta és una trista realitat. I, a més, estem veient, per declaracions d'alguns primers ministres europeus, que això és...
Que fa vergonya d'escoltar-los.
Utilitzen la migració com a arma de confrontació política entre els europeus.
Sí. I, en canvi, jo aquí sí que penso que cal expressar una posició favorable, com és, en aquest cas, la meva, al que diu sempre la senyora Merkel en relació als refugiats, perquè jo crec que de tots els... Jo crec que és una de les dirigents europees que més s'hi mostra a favor.
I no és precisament sospitosa d'esquerra o d'antisistema.
Exacte, és això que anava a dir.
Sí, sí.
Entens? No és sospitosa
d'esquerra. Tampoc d'ultradret, efectivament.
No, però vull dir, és una persona que té la persona, el refugiat, en aquest cas parlant, al centre de la seva política. Jo crec que se li ha... Jo li he escoltat diversos discursos i en aquest cas penso que és molt interessant.
Sí, sí, se li tiren molt a sobre alguns socis seus europeus.
L'altre dia parlava amb el Víctor Orbán mateix, sí. I el Víctor Orbán li deia...
Sí, sí, això que comentàvem abans, que si no vigilés la frontera arribarien a Alemanya 5.000 migrants diaris. És una mica intentar-li posar la por al cos amb les migracions.
Que... Però com es pot fer política d'aquesta manera?
Senyor Ferrer. Jo crec que aquí el que hi ha, una cosa, el que deia el Pascal, veus la realitat quotidiana i d'una a una de les persones, no? El tractament que han de tenir cada una d'aquestes persones i la complexitat de fer-ho, si pensem en tot el moviment que hi ha, no? Els diguem, milions, ja no només de refugiats, sinó d'immigrants. I això la Unió Europea s'ho ha de plantejar seriosament, perquè ara hi ha tot el moviment que veiem cada dia i podem pensar que pot haver-hi 2 o 3 milions de persones que volen venir aquí i que no marxen del seu país perquè volen, sinó perquè allà no tenen, diguem, res a fer ni res per sobreviure, i deixen la seva família i paguen a màfies. Però és que la reflexió que ha de fer la Unió Europea és molt més profunda, els estats de la Unió Europea, perquè l'increment previsible que hi haurà de la població a l'Àfrica doncs farà que, si no s'ajuda en origen, però ajudar en origen vull dir que es creïn empreses, que s'ajudi a que la gent que neixi en els diferents estats africans tingui possibilitats de sobreviure allà, doncs el que ara veiem serà poca cosa amb el que arribarà. Per tant, aquesta curtesa de mires d'aquests països, que d'alguna forma el que s'està fent és és una de les debilitats de la democràcia, no? Que el poder-se mantenir en el poder i haver de passar per eleccions, doncs fer una política profunda amb aquesta línia no és, un màrqueting polític per guanyar futures eleccions. Uh-huh. Llavors és molt més pràctic o molt més efectiu fer polítiques de contenció i de defensa. I és veritat que en totes les crisis, en totes, amb l'econòmica també ho vam veure, i amb aquesta també es veu, doncs hi ha un replegament. Llavors, això s'ha de... Jo crec que el que fa falta a la Unió Europea és on manquen alguns líders que en altres moments havien hagut de que estiguessin per sobre dels estats i apostessin per una política d'immigració comuna.
Però a vegades, quan parlem de la Unió Europea, és una cosa tan general que a mi m'agradaria sentir la veu de la Pascal, si encara...
Sí, encara la tenim, sí. Li fem aguantar uns minuts més.
Sí, en relació a aquesta informació que comentàvem amb el Xavier abans, no? Tan important que ha sortit ara aquest migdia, aquesta tarda, que el Tribunal Suprem ha condemnat l'estat espanyol per incomplir el compromís d'acollida als refugiats.
És el primer cas, que el Suprem condemna el seu propi estat, sí.
Ara veurem quin seguiment se'n fa en altres països, perquè jo estic segura que Espanya no és l'únic país que ha incomplert la quota del 2015, perquè això ho veia les quotes, que eren d'obligat compliment.
Sí, sí.
Suposo que n'hi ha d'altres. Però jo només vull posar de manifest, el senyor Rajoy només va oferir 12% de places per refugiats, 12%. I la política, aquest senyor i el seu govern s'ho van passar tot per el forro.
Sí, quina valoració fa Pascal Quasach d'aquesta notícia, i si vol comentar altres coses.
Sí, la força que ha tingut el govern de Rajoy per incomplir les quotes de reubicació ha estat que la gran majoria dels estats de la Unió Europea clar, han incomplert aquestes exacte, quotes. Per tant, si tots incompleixen, no també funcionaran a tots, sí, no? I és una mica la dinàmica que hi ha hagut en aquest sentit sobre les quotes de reubicació.
Treure's la responsabilitat... Parlant... Sí, sí, digui, perdoni, sí, sí. Deia que es traien les responsabilitats perquè tothom ho fa, vaja, sí.
És una mica el que ha passat. I, a més, el pitjor és que amb un 12-13%, Espanya no estava a la cua de l'incompliment de les reubicacions i aquí no ha reubicat ni una sola persona refugiada que venia de Grècia o d'Itàlia. Per tant, realment érem un alumne dolent, però no el pitjor de la classe. Tot i així, ara, doncs, aquesta sentència que ha promogut la plataforma Stop Mare Mortum
sí,
és una bona notícia, a veure si es repeteixen d'altres països. Jo sé que a França també tenien la intenció de fer una cosa semblant, no sé si prosperarà o no, com ha prosperat aquí.
Uh-huh.
Però
és interessant.
Clar que sense sanció no, les quotes no funcionaran.
Clar, però aquesta condemna del Suprem, què comporta jurídicament? Algun tipus de sanció o és simplement una condemna moral, per entendre'ns?
Encara no ho sabem, però uh-huh, properament ho sabrem.
No ho sabem, però jo crec que no és només una condemna moral.
Hi ha una sanció,
no,
també.
S'ha de pensar que també el receptor d'aquesta condemna ara ja no és el govern que l'ha provocat.
En aquest cas és l'Estat, governi
qui
governi.
Sí, però governa, jo vull entendre que governa sí, un govern actual amb una altra sensibilitat en aquest aspecte.
De moment,
a València, no sé si era un cop d'efecte, allò de València o allò d'aquí, però bueno, doncs haurien de prendre la responsabilitat, perquè tampoc estem parlant de tanta gent, comparat amb la
immensitat. És que no estem parlant de tanta gent.
El que jo deia...
Això és el que diu la senyora Merkel des del primer dia que jo li vaig sentir.
Eren 19.000 refugiats de 180.000 que havia d'acollir tota Europa.
Perquè no estàvem parlant dels refugiats sirians, era doncs de Grècia, d'Itàlia.
Sí. Els que venien de Grècia i Itàlia, sí.
Però si els refugiats sirians, diguem, que van anar molts a Alemanya i tal, encara que parléssim, si es per dir una xifra de 2 milions, no deixa de ser que per Europa només és el 0,4% de la població,
sí,
diguem-ne.
No, eren 1.100.000 només.
Mm-hmm. Bé, ara sí, agraïm a Pascal Cuassart que ens hagi acompanyat uns minuts avui en el Mirador de l'Actualitat. No sé si vol comentar alguna última cosa. M'imagino que va viure la setmana passada, no?, el testimoni de l'arribada d'aquests refugiats a Barcelona, en tot l'operatiu que s'hi va muntar.
Sí, 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 estàvem presents per l'arribada de l'Open Arms i vam participar en el dispositiu jurídic de l'arribada d'aquestes persones. El que sí, és veritat que l'Open Arms va tenir molta presència mediàtica, etc., alhora que continuen arribant busos de persones que venen d'Andalusia i que arriben en pastera, i aquí sí que hi ha molta menys presència mediàtica per a aquestes persones. Però aquestes uh-huh, persones també podrien ser candidates a ser sol·licitants d'asil. Per tant, estem parlant de persones que també fugen d'algun tipus de desplaçament forçat, no?
Uh-huh.
I pensem que aquest estiu continuarà aquestes arribades, no? Per tant, uh-huh, tenim l'ull també posat en les arribades del sud d'Espanya amb l'esperança de que l'acollida pugui ser correcta.
Moltes gràcies, Pascal Cuassart, portaveu de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, per haver-nos acompanyat uns minuts, i bona feina, que segur que continua els propers dies i els propers mesos. En tornarem a parlar.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Adéu. Un quart i mig de set ens acompanyen en el Mirador, a més de Pascal Cuassart, que acaba d'acomiadar-se de nosaltres, també el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, i la periodista Teresa Ferreres. Teresa Carreras, perdó.
No passa res.
Disculpi, Teresa Carreras.
Ferreres, Ferrer, Carreras.
Exacte. I tenim una pregunta del dia que no hem recordat encara avui, però que ens la presenta, com sempre, la Ruth Carballido. Bona tarda, Ruth.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Què ha de fer la Unió Europea davant l'arribada d'immigrants? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Com a primera opció, acollir els que arriben i treballar per una política comuna. Com a segona opció, acollir els que arriben i buscar mecanismes d'ajuda als països d'origen. I, com a última opció, treballar primer de tot per evitar que morin persones.
Gràcies, Ruth. Podeu votar. Teniu encara uns minuts sobre una d'aquestes tres opcions. Bé, potser vostès em dirien les tres opcions poden
no, jo,
servir.
Jo diria que, per mi, la meva opinió, sí, és una barreja entre la
segona i la tercera, potser.
Evidentment, entre les tres, perquè la tercera és evitar que es morin les persones.
Sí,
és obvi, no?
Clar.
Però de les altres
entre
dos...
Entre la una i la dos.
Sí, que és...
Acollir.
Acollir o solucionar...
Política comuna, fer una política comuna i acollir i anar a ajudar els països d'origen. Sí. Que per mi això és fonamental.
Sí, però ajudar els països d'origen...
No
es fa en dos dies, això es
no,
fa.
No.
Primer, s'ha de fer una política comuna, que tampoc es fan dos dies, i veient ara com estan els estats, doncs encara és més complexa, i després fer un pla, a vegades algú diu un pla Marshall, per Àfrica, per exemple.
I que no és fàcil, perquè moltes vegades hi ha interlocutors de dubtosa gestió.
Que de fet ja existeix d'alguna manera les ajudes que arriben d'Europa, els programes, però no acaben d'arribar. Alguns d'aquests fons no acaben d'arribar en el destí que es pretén.
Clar,
es queden pel mig. Hi ha maneres de fer-ho arribar des del punt de vista, i per això també existeix a vegades la força amb el sentit entès per poder fer arribar l'ajuda, no?
Jo el que penso és que, molt breument, és que com que Europa tot ho soluciona a base d'ajudes, passa el que tu dius, n'hi ha que no arriben. En canvi, Europa fa molt de temps que està preocupada per Àfrica, però mal preocupada, preocupada malament. I, per tant, com que està preocupada per Àfrica, no ha anat a trobar i a recolzar aquests programes de desenvolupament de la joventut en origen.
I que es pugui quedar allà.
I això és el que hagués sigut. En canvi, això sí, fer grans reunions amb molts diners, etc. I, per tant, això no ha servit de res. I fa molts anys, quan jo estava a Brussel·les, es feien reunions bilaterals a Europa-Àfrica que no servien de res.
Bé, abans d'acomiadar-nos i dedicar els comentaris finals a aquest programa d'avui, tenim, com sempre, la notícia curiosa que ens porta la Ruth Carballido.
Els quatre protagonistes d'avui tenien por a volar pels aires, però omplien totes les sales dels concerts als anys 60. La seva primera gira va ser per Escòcia i amb un nom una mica diferent del que els va acabar fent famosos. La seva música, per exemple, estava prohibida a la Unió Soviètica i el grup fins i tot volia comprar una illa a Grècia per crear una mena de comuna per als seus amics i familiars. El seu primer i més gran èxit va ser Love Me Do, editat l'any 1962. I l'enregistrament d'aquesta cançó es va fer amb una harmònica robada a Holanda. Eren de Liverpool i els seus noms eren John, Paul, Ringo i George. Evidentment, parlem dels Beatles. Aquest any es celebren els 50 anys de la seva pel·lícula Yellow Submarine i per celebrar-ho, el film s'ha remasteritzat amb resolució 4K. La cinta, que es va convertir en una icona de l'art pop, s'ha netejat imatge per imatge íntegrament a mà i la banda sonora també s'ha remesclat. Curiosament, els Beatles es van desentendre totalment d'aquesta pel·lícula. Ells estaven a l'Índia, en un dels seus viatges d'introspecció, mentre que una petita companyia d'animació londinenca totalment fanàtica dels Fab Four, van demanar a un il·lustrador que fes els dibuixos i 5 escriptors que elaboressin els guions. El grup tenia un contracte amb United Artists i s'havien compromès a fer 3 pel·lícules. Un cop fetes A Hard Day's Night i Help, ja no tenien ganes de fer-ne cap més. Per això aquestes d'animació. Les veus del film les van posar 4 dobladors que imitaven bé l'accent de Liverpool i un d'ells no era ni actor, sinó un desertor de l'exèrcit britànic a Alemanya que va acabar sent detingut una nit. Avui li dono les gràcies al meu inspirador i el productor del programa, el Ferran Capdevila, que m'ha proposat aquesta notícia curiosa sobre una gran producció, el Submarí Groc.
Bé. Molt bé, gràcies, Ruth, i gràcies, Ferran. Avui hem parlat d'un tema que donaria per moltes connexions europees. A Escòcia hi ha avui el president Quim Torra, per exemple.
Sí,
tenim
Alemanya. L'hem vist a la foto amb la consellera.
I atenció, que hi ha un grup d'anglesos que avui estan molt nerviosos perquè juguen la segona semifinal del Mundial.
Bé. I respecte a Anglaterra, també hi ha bastant de problemes en el govern britànic pel tema Brexit.
Efectivament.
D'un altre
programa.
Sí, i curiosament, fa poc més de 50 anys, el 1960, 66 Anglaterra guanyava el primer i únic mundial fins ara. No sabem aquest any què passarà.
A mi em sabria... Bueno, a veure si el guanya. Jo hi vaig estar molt trista de veure.
Sí. Que Bèlgica no guanya.
Belga.
Ah, molt bé.
Vaig seguir-ho amb això des de Madrid, amb un... Jo, el meu és el Puyal, i ara ja no farà més retransmissions.
Però no podia escoltar el Puyal.
Però no podia escoltar el Puyal, i com que no el podia escoltar, vaig posar-me dos taps a les orelles i ho vaig seguir.
Les imatges i l'Alda
Maria de Balaguer, eh? Sí.
Bé, doncs, ara... des d'aquí la nostra felicitació a Robert Martínez pel bon
mundial que ha fet. I tant, que sí, se li ha de dir al meu fill, que és belga, ell sí que és nascut allà, doncs estava molt trist, i li vaig dir, ho heu fet bé.
Encara poden quedar tercers, eh?
Sí, això sí.
Ah.
Ja ho veurem.
Dissabte.
Ho deixem.